d'aquests dos activistes. Espanya i Brasil coordinen en aquest moment una resposta conjunta.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Les mestres de les escoletes de 0 a 3 anys de Menorca se sumen a la vaga educativa del sector que hi ha convocada tot l'estat espanyol aquest pròxim dijous. A Mo van viure fa uns dies la primera manifestació del col·lectiu per demanar que es visibilitzi la importància d'aquesta etapa educativa i que es millorin les condicions laborals de les professionals. Ara, la plataforma ha decidit sumar-se a la vaga nacional i, per tant, dijous hi haurà serveis mínims a les escoletes. A més, dijous també sortiran al carrer. En aquesta ocasió, a Ciutadella, a les 6 d'escapament vespre a la plaça d'Esborn. Exigeixen millors condicions per garantir una educació de qualitat en aquesta etapa que engloba els primers anys de vida dels infants i que, per tant, necessiten de més cura i més atenció.
Som aquí, cada dia és intens. Mans petites, cor immens. Fent camí entre contes i plors. Fer-se gran ens omple de pors. I encara ens demanen si és una guarderia i aquí no es guarda ningú. 03 és educació, ho som tot, volem condicions, volem ser visibles i una feina digna. 03 és educació, calmant flors, sembrant futur per un món millor. Aquí comença tot. Més reforç a dins les aules.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. I Vetrà Ràdio és dimarts 5 d'abril.
Som la gent que educa quan tu no tens temps. Som la gent que educa els seus sentiments.
03 és educació, ho som tot, volem condicions, volem ser visibles i una feina digna. 03 és educació, calma amb l'os, som tan futur per fer un món millor. Aquí comença tot. 03 és educació.
Nanabel Villalonga amb aquesta cançó dedicada a l'educació 0-3 anys. Avui, a més de ratllar de les escoletes de 0-3 anys, ratllarem de moltes altres coses. És el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, ho sabíeu?
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
Si un dia algú pregunta per mi, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar.
En Salvador Sobral, que avui posa sa música als primers minuts del Dia Menorca, després de l'Anabel Villalonga. En Salvador, amb aquest homenatge a sa llengua portuguesa, que tant mos agrada.
Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho.
També és el Dia Mundial del Patrimoni Africà, Dia Internacional de la Comare, abraçades a les comares de Menorca. I també és el Dia Mundial de l'Asma, Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar i Dia Mundial de la Higiene de Mans.
Renta't les mans.
Bye.
importància de fer-se net les mans. Una correcta higiene ens evita moltes malalties, infeccions contagioses i que no volem. El lema d'aquest 2026 és salva vides, renta't ses mans.
Tots els racons, dits palmells i dors.
Renta't ses mans.
Givert, com va? Te't fas molt net les mans, o no?
Diria que massa ràpid.
Ah, massa
ràpid, com si fos un tràmit.
No, idò, no s'ha de tenir. No. Saps que els professionals mèdics de l'Hospital de Manacor a Mallorca van rebre el 2025 el Premi a l'Excel·lència Europea en Higiene de Mans?
Ah.
Què et sembla, eh? Hi ha premis i tot. La Unitat de Control d'Infecció Hospitalària va efectuar una demostració de com s'ha de fer una correcta higiene de mans i, a més, va repartir un kit de rentat de mans.
Les coses més senzilles, de vegades, no les sabem.
Mans de xiquet, ben netes, mans de xiquet, que es farà...
Heu de saber que avui dia 5 de maig a l'Hospital Universitari 12 d'octubre a Madrid se celebra la 5a edició del concurs, el títol és en castellà, Cuida el arte de lavarte.
Bona rima.
Sí. Haurem de practicar, perquè jo he estat mirant les bases i podríem anar l'any que ve, què et sembla?
Bé, sí, em sent preparat per
participar.
Sí,
però
per
tu dius que te la rentes massa de veres.
Sí, però clar.
Vale. Bueno, jo crec que podríem anar un cap de setmana a Madrid, tot l'equip del Dia Menorca, mos presentam aquí en el concurs, però abans, si tu te la rentes massa, vine que jo t'ensenyaré una correcta higiene de mans.
Sí?
Fem una demostració pràctica.
Vinga, va, a veure.
Per fer una correcta higiene de mans hem d'anar al lavabo. Pere, la llum.
Es pot passar.
Passa.
Uf, primera vegada al lavabo, no? Tu i jo, dic.
Sí. Correcta higiene de mans. Uf, tot espantinada. Em trec l'anell. Traiem l'anell. Vale. Sa cosa, per fer-ho correctament, ens hem de fregar entre 40 i 60 segons.
Te les hauries d'haver
banyat un poc. No, ses mans, amb abundant sabó i abundanta aigua, vale?
Abundanta.
Sí. Amb molta aigua. Molt sabó, abundant. Hem de cobrir tota la superfície de la mà, vale? De les mans. Fregar els palmells de les mans entre si.
Sort de tu, eh?
Després el palmell de la mà dreta contra el dors de l'esquerra, entrellaçant
els
dits.
Això ja no ho sé fer.
I viceversa, entrellaçant els dits i viceversa. Aquí, sí? Exacte, i així és. Després, fregar les palmes entre si amb els dits entrellaçats.
Els palmells.
Vale, així és, els palmells.
Ho han mirat.
Els palmells. Després el dors dels dits d'una mà amb el palmell de la mà oposada agafant els dits a una mà, vale? I després l'altra mà, veus? Aixines. Però has de fregar, si no fregues no funciona. Ah, així. Molt bé, després els polzes.
No sé els noms dels dits, no me'ls he sabut mai.
Amb moviment de rotació, amb moviments de rotació, envoltant-los amb el palmell de la mà contrària. Un polze.
Ens tocarà rentar el mirall després.
Un altre polze, vale. Molt bé, ja ho tenim. Ara anem a les ungles, puntes dels dits. Fregar la punta dels dits i les ungles contra el palmell de la mà contrària. Així, el palmell és clau. Tenim una mà, no t'oblidis del polze, que és l'ungla que més brutícia té.
I quan farem feina?
Ara l'altra, quan tinguem ses manetes. Mm. Molt bé, perfecte. Ja tenim les nines. Fregar totes dues nines amb moviments giratoris. Les nines, què serien això? Així, no? Així. Molt bé. Ah, mira, com si tinguéssim...
Passetes.
Dinerets, doblarets, saps? Fas així. Molt bé. Vale. Anem a esbandir. Esbandir bé les mans amb aigua, assegurant-nos eliminar el sabó del tot. Vale? Primer tu i després jo o...
Vinga, sí.
O juntets?
A veure si ho hem fet.
Vinga, va. Que hem de... Yes. Molta estona portem ja. Oh, però no ho embrutis tot, home. I vigila amb l'aigua que no en tenim, eh? Vale, molt bé. Ara apaga. Ara hem d'agafar. S'ha de fer sempre amb una tovallola d'un sol ús. Això ja ho has fet malament, eh? Perquè primer has de fer eixugar amb una tovallola d'un sol ús i després tancar amb saixeta ben tancada per no tornar-nos a contaminar. I ara, amb aquest, hem de tancar la porta del lavabo.
I ara no toquis res, no toquis res ni toquis a ningú, vale? Que tens les mans.
Què et sembla, el tutorial?
Tot el que he après avui, eh?
Ostres, és que porto 13 anys dient això cada dia amb els meus fills, tu. Les mares en tenim... Oh, no, Axel Camarasa, tu també ho fas amb els teus fills?
Què tal, com va?
Molt bé, i tu? Els ensenyes així a rentar les mans?
No tan exhaustivament.
No tan exhaustivament. Els meus fills es renten les mans en un segon i mig.
Exacte.
El gros,
sobretot. I les dents, també.
I les dents, sí, tu. Un altre dia farem un tutorial.
Sí, hem de fer tutorial de dents.
Des d'aquí, l'altre dia vaig tenir una idea.
Quina, va?
Des d'aquí, una idea perquè algú es forri i li regalo.
Ah, perquè algú es forri.
No l'expliquis.
Potser existeix, eh? És un raspall de dents elèctric, d'aquests que recomanen ara, que piti a cada minut.
Això existeix.
Però això pots... Sí, tu pots posar una alarma, eh?
Axel està inventadíssima, això.
Ah, bé.
Saps com ho faig jo, que nostre?
Pots posar una alarma, un raspall de dents?
No, home, no, una alarma qualsevol, una altra alarma. Saps com ho faig jo?
Forrar-se, diu. Forrar-se.
Bueno, segur que existeix, ho cercarem, ho cercarem. Però...
S'està mofant de mi perquè en Jordi, sí. El teu el té.
El Jordi en té un, té un minut i dos.
La meva gràcia era que anava destinat als nens que tenen més dificultats per saber dos minuts. Ara, si una persona adulta necessita que el raspall de dents l'avisi quan ha d'acabar de rentar-se les dents, doncs potser no era tan bona idea de negoci.
Dos minuts, Adora. Jo els hi poso un rellotge d'arena d'aquests de girar. Un minut, dos minuts.
Vale, però això és la versió Cromañón i jo dic la versió moderna.
Però el que fan és avisar-te quan has de canviar de dalt a baix, de dreta a esquerra. No t'avisen quan has d'acabar, t'avisen quan has de canviar de sector.
M'estàs canviant
com
un poc...
Com ho saben?
Va, esteu canviant de tema. És el dia de rentar mans, el dia de rentar dents és un altre.
Ja tindrem aquesta
fora,
conversa.
Arribi ja aquest dia, per favor.
Vinga,
que
arribi fora,
ja aquest
arribarà
dia.
El dia. No, no el cercarem.
I no t'avisen per canviar de palmell, de la mà?
La màxima expressió d'un ser sin completar.
Va, que ve la pregunta que va al voltant de rentat de mans. Alerta, perquè ja sabeu que els objectes amb més quantitat de bactèries són els teclats d'ordinador, els telèfons mòbils, els rellotges al canell, monedes, bitllets. I un virus es transmet a través de les mans i pot arribar fins a 6 persones diferents en només 48 hores. Alerta si enviant flors a un malalt a l'hospital, perquè dins de l'aigua amb ses flors hi poden viure fins a 20 milions de bactèries. I la pregunta va per aquí. Fins a quantes bactèries poden viure a les nostres mans en només un centímetre quadrat?
15 milions.
15 milions. Bactèries i virus, sí.
25 milions.
Entre 1.500 i 5.000 bactèries per centímetre quadrat, que poden sumar més de 800.000 gèrmens, 800 i 150 espècies diferents de bactèries. És com una pel·lícula de terror, no? Te'ls imagines tots allà. Imagina't ara un fiet, després de jugar.
Però imagina't els que són simpàtics, que porten boina, barretina.
Tu imagina't un fiet després de jugar en esfang, tu caga amb gossos, cans, moixos i...
I després el dit a la boca.
Dit a la boca. O una poma.
O al nas.
Però bueno...
O el nas, jo no i després
som,
a la boca.
Jo no som mare d'aquestes d'anar histèrica per la vida, eh? També vulguis que no te crea anticossos. Vinga, va. Què tenim preparat pel programa, Pere?
Avui parlarem amb la Joana Marquès, economista i gestora administrativa, perquè ens expliqui les novetats i algunes recomanacions per a la campanya de la renda d'enguany. També conversarem amb Nanna Bagú, cap de cultura de la Fundació Lítica, perquè ha inaugurat dos espais nous i ja ha donat a conèixer els artistes que visitaran Menorca als Fosquets de Lítica d'enguany. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció...
Antoni Tudurí,
les
que avui...
Les cosetes, en Tudurí.
Avui és el passat, ens portarà... Ens farà
els anys 60.
Els anys 60, com era Menorca, i inspirat en el llibre La Menorca dels anys 60, d'en Joan Gabriel...
Gomila.
Gomila Llambies. Eh que sí? Anem a les notícies. Per on passa l'actualitat?
Albert.
Albert Camarasa.
Jo mateix,
el
doncs
cel,
passa
Camarasa.
Per...
El cel, el cel!
El cel sí, ja. Passa no, per Mo, perquè no. Desbrossarà una part del penya-segat per garantir la seguretat d'aquesta zona. Concretament està previst actuar d'aquí a unes setmanes a les zones de Sacolà, Àrsega, a la costa de Sespiques i també a Sant Francesc d'Esmorets. La Junta de Govern Municipal ha aprovat la contractació de les obres i també el corresponent estudi de seguretat, una actuació que tindrà un cost d'uns 450.000 euros i que compta amb el finançament de l'impost de turisme sostenible. Precisament demà es donarà a conèixer el pla d'actuacions i també el pressupost del Consorci del Penya-Segat de Mou, un organisme recentment reactivat i que va reunir-se el passat dia 22, però que aleshores no va transcendir cap informació per l'absència del conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo. Demà està previst que sigui present, acompanyat del president del Consell del Vilafranca i també del Batlle, Héctor Pons. També és notícia l'Hospital Mateu Orfila, que fa front al caos circulatori que es produeix a diari a l'entorn d'aquest centre i ha encarregat un pla de mobilitat sostenible per mirar de descongestionar la zona. L'objectiu principal és millorar l'accessibilitat i la gestió de l'aparcament de l'hospital davant les dificultats recurrents detectades. Una empresa externa serà l'encarregada de l'obtenció de dades, la identificació de patrons de desplaçament, problemes d'accés i quin és l'ús real de l'aparcament, així com les oportunitats de millora que es puguin habilitar. Aquesta feina comptarà amb un procés participatiu en el qual hi prendran part usuaris i també treballadors. Marga Pons és la directora de gestió de l'àrea de salut.
L'Hospital Mateu Orfila disposa d'un aparcament que es veu completament saturat durant l'estorn del matí. I això impedeix l'estacionament tant dels usuaris com dels familiars que han d'accedir a l'hospital. Amb l'objectiu de trobar solucions, hem iniciat el disseny d'un pla de mobilitat orientat a reduir aquesta congestió i a fomentar alternatives de transport més sostenibles.
El Mateu Orfila compta actualment amb 618 places d'aparcament. La darrera actuació es va fer el 2018, quan se'n van crear un centenar de noves. I acabem parlant del club bàsquet La Salle de Mou, que té el pavelló més antic de Menorca i que ara és més a prop d'estrenar-ne un de nou. Aquest dilluns s'ha presentat el projecte de futur pavelló, ubicat en una parcel·la de 5.000 metres quadrats al pati de l'escola. El futur equipament es dirà Sa Cantera i tindrà un pressupost de 3 milions d'euros. Tindrà 3 pistes, graderies per a 450 espectadors, gimnàs, espais polivalents i zones socials. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat, no només pel club i l'escola, sinó també per altres esports de la ciutat que ara tenen dificultats per trobar instal·lacions, com per exemple el voleibol o el bàdminton. Sentim el conseller d'Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, i també el president del club bàsquet La Salle Mou, Toni Carreras.
Un pavelló que doni resposta a tant dels lots que ara mateix juguen a els diferents esports que hi ha a Menorca i que anen en curs d'espais, no? I vol donar resposta en aquesta necessitat que hi ha compartida.
Us feia molta falta. Tots amb aquest pavelló quedaven, no podíem entrenar prou estona, teníem que entrar, córrer de fora, vestuaris molt petits, pista petita, necessitaven engrandir.
Moltes gràcies, Axel. Aquestes seran ses notícies. A les 2:30 n'hi haurà més amb ses que continua fent feina i d'aquí una estona vos les explicarà. Gràcies.
A vosaltres.
Està ben netes les mans quan surtis, per favor, eh? Les dents també.
Que vagi bé.
Un raspall a la feina. Gràcies. De dents.
No.
Vinga, va. Anem al temps.
El sol ja surt. El dragó es treuen el llap.
Tenim cel tapat.
Cel tapat, núvols amb possibilitat de ruixats ocasionals i dispersos que al capvespre podrien anar acompanyats de tempesta. Les temperatures es mantindran estables amb una certa tendència a la baixa, mínimes de 15 graus i màximes de 22. El vent, entre fluix i moderat, bufarà de migjorn i llebeig.
12:22, pausa i seguim.
Jo te'n vas per...
TV3 Ràdio és Dial.
El dia Menorca. Ara tornem.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
Ha arribat el moment de fer la declaració de la renda de l'exercici de l'any 2025 i saber si haurem de pagar o si, en canvi, Hisenda ens retornarà alguns doblers. Els gestors de Menorca es troben atenent aquests dies als milions de contribuents que han de passar comptes amb l'Estat.
Com està anant enguany la campanya de renda 2026 aquí a la nostra illa? Li demanam a na Joana Marquès, economista, gestora administrativa. Com està, Joana? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, primera pregunta obligada. Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?
Bueno, la gent que no, que té rendiments de feina o altres rendiments d'activitats econòmiques, per exemple, els autònoms estan tots obligats, en principi, i els que tenen rendiments econòmics per feina a partir de, dels 22.000 euros i només tenen un pagador, i els altres, si tenen més d'un pagador, pues, a partir dels 15.800 i alguna cosa d'euros, pues, i tenen després els següents pagadors, paguen, tenen més de 1.500 euros i bueno, cada cas s'ha de mirar perquè hi ha bastantes coses que s'han de mirar particularment de cada un.
Quines novetats són les més destacables en referència a l'exercici 2025, que és el que estem declarant?
Bueno, novetats aquest any hi ha molt poques. Bàsicament una novetat destacable seria la deducció que s'ha posat per rendiments de feina, que, bueno, que es pot, a partir de rendiments de treball inferiors a 18.276 euros, sempre que no tinguin altres rendes no superiors a 6.500. Però han de ser treballadors que estiguin en actiu, vull dir, no és gent que sigui pensionistes o que cobrin jubilació o atur o altres, bueno, que tinguin funcions d'administrador, etc.
Són les deduccions que s'incorporen per a persones amb rendes laborals més baixes?
Sí, 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 fa mateix.
Uh-huh. I com sol·licitem a borrador? Fins quant temps tenim, Joana? Com estan anant aquests dies, que supos que són de màxima feina per als gestors?
Sí, sí, sí. Nosaltres des de principi de març ja van començar a venir gent i a telefonar per començar a fer llista per apuntar per la renda, encara que no havia començat, però i ara, per la veritat, que anem bastant saturats. I, bueno, les dades, bueno, va començar dia 8 d'abril i, bueno, fins dia 30 de juny, i, bueno, i la veritat que ara és una època un poc complicada, sí, de feina.
Just estem més o menys a la meitat del període.
Sí.
Què passa si hem cobrat qualcuna ajuda, qualcun subsidi?
Bueno, clar, això s'ha de mirar cada cas, però bueno, en principi pot s'ha de declarar, evidentment, i perquè hi ha gent que ha cobrat de feina i a més pues, han cobrat atur o subsidi i bueno, clar, s'ha de declarar tot, veurem quin tipus de retenció els hi han fet, perquè clar, si han de pagar o no va molt en funció de les retencions que els hi han fet, evidentment, a part del que han cobrat. I, bueno, clar, cada cas s'ha de mirar individualment i veurem exactament què li surt i, bueno, les deduccions que pot tenir, etc., segons la situació familiar, hi ha molt de factors.
Mm-hmm. Si estem a l'atur, estem obligats a presentar la declaració?
Sí, sí, sí.
També, eh? Si hem fet feina a diferents empreses,
claro,
això
sí.
També.
Sí, sí, sí.
I les reduccions també per eficiència energètica, si han fet obres que millorin a casa nostra, encara estan en actiu aquestes deduccions?
Sí. Sí, aquest any encara me sembla que sí que estaven... Sí, me sembla que estaven en actiu, sí.
Joana, i si som autònoms, alguna novetat?
Bueno, el tema d'autònoms, pues clar, també com que un autònom està obligat a fer la renda i després el que he dit tantes, que s'ha de mirar cada cas en particular, perquè els autònoms també tenen unes reduccions que s'han de mirar segons les bases que tenen, segons el rendiment, i bueno, s'ha de mirar cada un, però bueno, hi ha una sèrie de reduccions que sí que estan en vigor.
Són reduccions que totes tenen a veure amb el rendiment o n'hi ha d'altres, en el cas dels autònoms?
Sí, bueno, amb el rendiment de feina i bueno, sí, és que clar, cada cas és un cas, però bueno, s'ha de veure bàsicament amb els rendiments de feina, sí.
Com està tot el tema de l'entrada en vigor de Verifactu pels treballadors autònoms? Han tingut les ajudes del kit digital. Imagino que aquestes, qui les hagi sol·licitat, sí que les haurem de declarar la renda de l'exercici 2026?
Sí, clar, totes les ajudes s'han de declarar. I sí, s'haurem de declarar tot això, sí.
L'entrada en vigor de Verifactu, que s'havia...
Sí. S'havia prorrogat. Sí,
ja sabeu quan serà els professionals que vos hi dedicau, perquè molts dels vostres clients us deuen demanar, també.
Sí. Jo, bueno, bàsicament, tenia entès que era a partir de l'any que ve, però ara vam rebre, no fa massa, vam rebre una comunicació i me sembla que s'ha posat ara ja, ara aquest any ja s'ha posat molt més aviat. No sé si, no ho he acabat de mirar la veritat, però sabia que era dins enguany, ja es començava a posar en vigor, no sé si era més de juliol, però la veritat que això no ho he acabat de mirar. Sé que ens va arribar l'altre dia una comunicació, però no ho he acabat de mirar les dades, però sé que enguany ja començava.
Però vosaltres aneu informant ja, no?, a tots els clients i intentant avançar el màxim de feina amb aquesta qüestió?
Sí, clar, sí, haurem d'anar... Ja et dic, és que jo m'ha arribat això fa pocs dies i encara no... No ho hem acabat de mirar tot i no hem pogut avisar clients, però sí, és una feina que tenim pendent, sí.
I de moltes gràcies, Joana Marquès, economista i gestora administrativa. Que vagi molt bé i que acabi d'anar bé aquesta campanya de renda 2025.
Vale, moltes gràcies. Vale.
El dia Menorca, fet a casa.
Flowers away, length and night, and short day. Every leaf speaks bliss to me, flowering from the autumn tree.
És en Guillem Soldevila, serà un dels convidats en els Fosquets de Lítica, una de les novetats que van presentar els amics de Lítica en la inauguració que es va fer el dia 1 de maig.
Sí, justament el dia que es commemora el Dia del Trencador, un ofici clau per entendre el funcionament d'una pedrera a Menorca i una data ben especial pels amics de la Fundació Lítica que van aprofitar l'efemèride per inaugurar la recuperació de dos espais nous, la pedrera del Talús i la pedrera d'en Magí, dues zones que estaven molt malmeses i que s'havien convertit en abocadors descontrolats de fems.
Amb aquests dos espais nous, amb també nous tallers dedicats a aprendre els diferents oficis que giren entorn a Esmarès i amb la programació de la nova edició dels Fosquets de Lítica, arranca la temporada 2026 de les pedreres de Sostal. Anna Begú, cap de Cultura de Lítica, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per el vostre interès.
Bueno, vau viure una jornada dalt de tot, no? El dia 1 de maig,
Anna. Dalt de tot. Sí, té tota la roba, va venir moltíssima gent, vam inaugurar espais, ens vam emocionar recordant i posant en valor el trencador i després vam arrencar la màquina, vam arrencar la regatadora en aquest cas i després vam presentar els fosquets. I amb els fosquets hi va haver una petita performance escènica, vull dir que va ser un dia rodó.
una performance escènica que tot el que es faci en un entorn com és Lítica és meravellós. Si commemorem el dia dels trencadors, és obligat recordar, rememorar els trencadors de tota Menorca, en especial en en Magí Moll, trencador de Lítica, que ara ja no el tenim entre nosaltres, però aquest jardí és en el seu honor, aquest de nou espai, Anna.
Sí, perquè la seva família, en Magí i els seus germans, i son pare també, van obrir aquesta pedrera mecànica quan van acabar la pedrera manual de la bretxa de Lítica. Llavors ells van, a principis dels 60, van començar a tallar amb màquina. La pedra no va ser gaire bona i al cap de 10 anys, al 73-74, ja la van abandonar i van deixar l'espai, que es va convertir a poc en un abocador de cotxos. Mm-hmm. Llavors, sí, en Magí fa un any es pot dir que es va morir, es va deixar, que el tenim molt present, i després un altre trencador, que també ja és el darrer, que se'n va anar, és en Joan Caules, de l'O, que va ser un altre d'aquests trencadors que mos visitava i que les nostres preguntes ell també recordava i també mos va deixar. Vull dir que ara ja només mos hi queda un trencador, que és en Toni Pons Caules, en Pitxón, que ell ha fet feina tota sa vida de trencador mecànic tradicional.
Mm-hmm. En Magí, que el vam tenir per aquí, si te'n sí. recordes bé, quina entrevista sí, més meravellosa, més emotiva. Magí, que veu venir en persona aquí als estudis d'IV3 Ràdio, i una persona meravellosa, ben igual que en Joan Caules, que també recordam avui en aquesta conversa, en aquest dia del trencador i en aquests espais. Com s'han recuperat aquests, sa pedrera del Talús i sa pedrera d'en Magí?
Doncs s'han recuperat com es fa arqueològicament, salvant les distàncies, no?, que es diu. Primer en gran maquinària buidant, perquè la pedrera del Talús és unes petites pedreres concanatenades, diguem, no?, unes costat de l'altre manuals, d'extracció manuals, que ja en els anys 80, als principis dels 80, ja estaven quasi plenes de fems, de cotxos, de restes d'obres, de vigues de formigó. I això primer amb unes grans maquinàries buida. Després a mà es va continuar buidant i després quasi amb un pinzell es fan les parets i els racons. I llavors la pedrera en Magí no es buida, perquè ja va quedar buida de cotxos i de restes, però sí que hi ha un procés de sanació. En lloc de llevar capes, el que han fet és la part més malmesa, més tòxica d'olis, es fa fer un jardí, posant terra, que és el que sanarà l'espai, i després la resta de replà, fent una restauració com seria, com el que fa un trencador, fer replà. Llavors vam fer un parell de bancades i aquest espai està agafant un pot de nou la seva essència, la seva identitat com a pedrera.
I de dos espais que s'afegeixen a tota la visita que puguem fer en els jardins i en aquests diferents racons d'aquesta pedrera tan emblemàtica de la nostra illa, que a més tindrem oportunitat també de gaudir-los quan anem a qualcun dels concerts que hi han preparats per aquesta nova edició dels Fosquets de Lítica. Sentim en Guillem Sol de Vila, perquè ell és un dels que vindran.
Ell obrirà... Ai, perdó...
I love the silent hour of night, for blissful dreams made in a ride.
No cal que demanis perdó, que ens pots explicar que serà qui obrirà, perquè mos fa molta il·lusió que hi hagi
en
Guillem Sol de Vila que ens presenta Bronte i és qui obre aquest Fosquets de Lítica el 2 de juliol.
Sí, això mateix. Nosaltres ens agrada obrir, almenys obrir i tancar amb músiques més properes i que tenen a veure la nostra identitat carrellant de les músiques del món. En aquest cas és una música d'autor. Ell ha investigat i ha treballat tot aquest poemari de les germanes Bronte i aquí tenim aquesta música que ens envolta i que ens fa suggerir altres mons, realment. And only dreams can bring again the darling of my heart. And then a voice may meet my ear that said the silence long ago.
Els Fosquets de Lítica, que sempre mos duen a Menorca grans músiques d'arreu, de cultures diferents, d'altres països, que confluirà en guany a ses paredes de s'hostal, a més de sa música d'autor d'en Guillem Sol de Vila, de ca nostra.
Nosaltres tenim com un bloc que va creixent i que va agafant molta potència, que són les músiques del món, les músiques d'arrel, i després enguany com a novetat tenim la música espiritual. Llavors han fet en aquest cas han fet un darrer cap de setmana de festival, ja en el setembre, coincidint amb el Dia del Laberint, tenim dues actuacions de música espiritual, que seria Aramae i Seni Càmara. Però si haguéssim de... No sé si vols que te destaqui algun concert.
I tant que
no
sí.
No sé com ho vols que ho podíem fer. Tindríem, com a músiques del món, hauríem de destacar un concert que es diu Woven Sounds, que són els sons del teixit, que és d'una associació que diu Roots Revival i que ve d'Iran. Sobretot hi ha dos músics que ens venen d'Iran i està centrat en els cants de les teixidores. Llavors hi haurà una posta en escena amb un gran telar i una dona que va teixint acompanyada d'uns músics i cantant aquestes músiques tradicionals. I després hi haurà també una projecció a les parets. I com a música del món, també moltíssim important...
Quin és aquest, Anna? Perdona. Que...
El de dia 9 de juliol.
Es dia 9 de juliol...
I... Just després del gran format d'en Guillem Soldevila, perquè són 8 músics que ens vindran amb en Guillem, aquí tenim Woven Sounds, que és una música...
Woven Sounds, eh?
Sí, músiques del teixit, seria una cosa així, els sons dels teixits, o una cosa així. I són música directament d'Iran. Sí.
Idò, molt bé.
Després, la pròxima setmana, dia 16... és una cantant que es diu Ganàvia i que és una dona que s'ha format entre Estats Units, entre Nova York i l'Índia. I ella veu de la seva tradició, de la seva família, està entre dos mons, però ara mateix està agafant moltíssima potència per aquesta combinació entre tradició i contemporaneïtat, que és molt lític en el mateix temps, no? La tradició i les noves formes de veure pedreres. Aquest és un concert que està agafant també molta potència i que ara que ja... Bueno, no sé si està gaire bé dir-ho, però ara que ja han començat a obrir les bandes, la gent es veu que sí, que l'està reconeixent i comença a tenir molt d'èxit. La gent té molt d'interès. El mateix interès que pot tenir amb la Sílvia Pérez Cruz.
La Sílvia Pérez sortarà... Cruz, mira, que la tenim per aquí cantant.
Deixeu tot el carrer, fa una tarda tranquil·la, camina, que hi ha gent per fer-te companyia, per fer-te companyia. Deixeu tot...
23 de juliol, us farà companyia en Sílvia Pérez Cruz.
Dia 23 de juliol, sí. En aquest cas hem de dir que és un concert que també ve en gran format, ve amb una orquestra de molts de músics, sí, no és que siguin molts, però tenen un gran muntatge, i amb peces seues noves, una veu molt pròpia que a tots atrapa, perquè acabes de sentir aquest so, no sabríem on l'hem de col·locar, morralla de la tradició, però és una visió molt personal al mateix temps. Llavors, jo crec que també és un concert molt lític en aquest sentit. Sí que es ve que té un punt molt mediàtic, però no defrauda mai, la Sílvia Pérez Cruz. No defrauda mai, té una veu meravellosa.
Espectacular. Sí. I tenim flamenc, tenim música clàssica, tenim música d'arrel ibèrica, tenim en Rancapino Chico, ara te'n diré tres de cop, eh? Cabra i Barcelona.
Exacte. A veure, aquí teníem Barcelona, que seria aquesta cita que des del primer dia hi són, ha anat agafant força i moltíssima presència. Són enguany 9 músics que morrellaran d'aquest barroc de l'època de Bach, i és una cosa també com a molt, sempre molt exquisita. A l'altre camp, a l'altra cara, diguem, tenim una altra música tradicional, que és patrimoni de la humanitat, que és flamenc. Aquí sí que és el flamenc més pur, en Rancapino Chico, és un amo acompanyat d'unes palmes i acompanyat... Bé, però amb una potència i amb una força que se li nota tota la tradició seua familiar, no?, de flamenc. I per altra banda, Cabra. Cabra, que és música d'arrel ibèrica, que és una música que ve en noms tan importants com Efrén López o Isabel Martín, o Míriam Encinas, que és gent moltíssim especialitzada, que actuen tot el, per tot el món fent combinacions amb músiques tradicionals i en la seva pròpia investigació. Aquí tindrem instruments antics, instruments molt únics i una música que mos entrarà perquè no sabem com forma part de la nostra tradició cultural. Mm-hmm. És moltíssim interessant, Cabra.
Anna, sí. Tenim el concert de Nit de Lluna Plena, també un esdeveniment meravellós enguany amb música de Palestina. Veig que teniu concerts fent un poc d'homenatge i en solidaritat a països, pobles que estan patint molt els efectes de les guerres.
És que enguany nosaltres tenim que la música és com un element de pau, un element de conjunció, de combinació d'aires, però com un camí de pau. Llavors, aquí tenim a l'Etrio Jubran, que és un dels grups de Palestina avui en dia com a més referents. Són tres germans, us venen acompanyats d'altres músics, toquen lauts i ells mateixos, n'hi ha un que fins i tot es construeix els seus instruments. És un dia moltíssim especial perquè és la lluna plena, començam a les 10 del vespre, per gaudir, perquè aniguem per aquest munt de la poesia palestina amb emoció, en certa reivindicació, evidentment, però també per disfrutar de la música, per tots unir-nos amb aquesta música més enllà del temps i més enllà de l'espai. Jo crec que la lluna plena enguany serà també moltíssim emotiva.
I tant que sí. I llavors tenim música sacra africana ja cap al setembre, juntament amb cants vèdics, música espiritual.
Sí.
I si tancam amb en Guillem de Ca Nostra, el darrer concert, Figues d'un altre paner.
Figues d'un altre paner, que és un grupet, dic grupet, però no és un grupet, és un grup que ve amb moltíssims músics, que són de Menorca, amb components també que venen de Mallorca, i que tots tenen una trajectòria musical moltíssim important. Ja començant des de Joan Carles Villalonga, amb la seva germana Anabel Villalonga, però després tenim Marta Elca, veu i violí, Alba Villalonga, bé, Manel Álvarez o Juan Flores de percussió. Uh-huh. Llavors, aquí que tenim? Tenim un grup que mos ratlla de ses arrels, que té unes veus molt, molt ben treballades, però que al mateix temps saben explicar coses i reivindicar coses. Llavors és un grup molt especial perquè no és aquella dusa tradició directament, sinó que la fan seua, la filtren i ens la donen d'una altra manera.
Sa meva terra somia, sa meva terra somia, no dependrà dels dobbers que duen els estrangers i aconseguir sa utopia. Que no l'explotin mai més i tornar-se el que era un dia.
Moltíssimes activitats, concerts i tot fantàstic, com sempre, en els fonsquets de Lítica. I escolta'm, aquest dissabte mos veiem en el Roser de Ciutadella, que inaugurau exposició.
No.
Què m'ho dius?
Greu.
No,
sí,
què ha passat?
Ho hem hagut de canviar.
Ah,
ho hem hagut de canviar. Hem tingut un problema tècnic i ho hem hagut... Ho passarem a dia 15, a divendres que hi ve.
Idò, doncs mos veiem dia 15.
Perquè té una complexitat aquesta exposició que l'hem begut. I és un poc drama, és un poc frustrant, però jo crec que valdrà la pena esperar una setmana més.
Idò.
Però sí, tenim una gran exposició al Roser. Això sí, estic tots convidats.
Dia 15 de maig, inauguració d'aquesta exposició a la sala al Roser de Ciutadella.
Sí.
Ja mos veiem.
La memòria del trencador.
La memòria del trencador. Anna Begur, cap de cultura de la Fundació Lítica, gràcies, bon dia, i ja tindrem oportunitat de seguir-ne ratllant, que això acaba de començar.
Això acaba de començar. Moltíssimes gràcies a tots.
Quan una guerra imprevista, quan una guerra imprevista, o se fan va devorant la gent que ve navegant i no es troba dins cap llista i hem de rebre s'immigrant com rebem cada turista. Thank you.
aquell que no la vol lliure, i per poder sobreviure, a qui no la vulgui aprendre, i un bon dia, i un somriure, i a sa meva llengua no la faig malbé, que si tu volies jo la mostraré molt bé.
Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretça que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Atenció. Oido parche.
Ses cosetes.
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudurí.
Por más que quise no pude conservar.
El amor que me trajo el azar.
Sí que estàs als anys 60, sí, avui?
Sí.
Toni Tudurí, com estàs? Bon dia. Doncs
pues mira, se m'ha espatllat això de la comunicació que tenc a la taula vostra.
Ho sabem.
I ho fem per telèfon. Que...
No passa res, com que avui m'on anam a viatjar per la Menorca dels anys 60, pues
també,
ja està bé.
Raó.
No, ja
sí,
està
ja
bé,
està
fem
bé,
un so sí, més d'allà, sí. D'aquelles èpoques. Ja t'has llegit el llibre d'en Joan Gabriel Gomila o no?
No, perquè el tenc al castell.
Ah, clar, i tu, on ets tu?
A Cerdanyola.
Ai, doncs, mal, així no el llegiràs.
Sí, quan torni, dijous, que vaig allà, o divendres.
Ah, dijous sí. Ja vens, perfecte, veus? Així que ja tens la
sí.
Lectura aquí a casa teua, a Menorca, al
sí,
castell.
Sí, tinc aquesta, tinc la biografia d'en Josep Seguí, i tinc diverses coses que vaig fer comprar a una senyora que tu vas conèixer, i però deixa-m'ho a casa. I m'ho va deixar allà, que quan t'arribi podré veure.
Una senyora que jo vaig conèixer, que també va conèixer en Pere, que tenim una foto amb ella, que ens va fer molta il·lusió que li enviem una forta abraçada a la teva filla.
Oida,
quina
molt
bé. Tens una filla encantadora.
Sí, senyora.
Ai, molt simpaticíssima. Sí. La vam conèixer sí. En Escorrellengua Germanat.
En Escorrellengua, sí.
Sí, sí, sí.
Que ja la tornes a tenir per cap a Cerdanyola, no? Se'n va anar ahir o abans d'ahir?
Sí, sí, diumenge, diumenge.
Diumenge, idò.
Sí.
Escolta'm, i què, per què parlem de la Menorca dels anys 60 d'en Joan Gabriel Gomila si no t'has llegit el llibre, vam?
Bueno, perquè és igual, ell deu tenir una visió, que jo ho veuré, supos que és molt bona, però jo no el tinc localitzat en aquest home, per genealogies.
L'altre dia ratllava amb ell de tu, li vaig dir que coneixes en Toni Tudurí perquè està fent tota una investigació genealògica de la seva família i té persones molt interessants vinculades a la seva família, així que ja us posaré en contacte.
Ja posa, sí, dono-li el telèfon, o perdó, digue-li que vivim una guassa d'aquestes.
Una guassa, un guassa, sí, sí, sí.
Perquè ell on està ara?
Ell està a Catalunya.
A Catalunya, al
sí.
Principat.
Ara no me'n recorda quin poble, però no, està per la costa. Ah. Bueno, ja t'ho diré, ja t'ho diré. Bueno, escolta'm, i que ja t'han dit cosa del seu llibre, perquè hi ha alguna referència que t'hagi cridat l'atenció?
No, perquè no ho puc dir. Sé que fa una referència a la meva humil persona, perquè m'ho van dir, surts en aquest llibre. Dic, ah, bueno, bé,
què
vols que t'hi digui?
Veus?
Sí. Però bé, per això vaig dir, comprar-lo. I ja el llegiré. No, però suposo que ell deu donar la seva visió, els seus records de com era Menorca als anys 60.
Ell ens va explicar, perquè el vam entrevistar, que
sí.
Ell té uns tenets
té dos fiets, un fiet i una fieta, de net i neta, i que el llibre va néixer un poc amb la idea de que un dia tinguin un document per saber com era la Menorca quan ell era petit i anava, perquè ell és fill de Sant Lluïser i maonesa, crec que sa mama era de Maó i es para a Sant Lluís, o al revés, no sé si ho estic girant, i els seus, diu això, els meus nets d'aquí uns anys no ho coneixeran, per tant, va fer com un document escrit perquè els seus nets puguin saber com era la Menorca dels anys 60 quan ell era fiet i venia aquí a passar ses vacances, perquè ell ja és nascut a Catalunya.
Sí, sí, sí. I seu pare i sa mare crec que també deuen ser casats a Catalunya perquè aquí no els he trobat.
No els has trobat, eh?
No, però bueno, és igual, això no té importància. Ja els trobarem, no passis pena. Clar, això m'ha fet pensar amb els meus records dels anys 60, no?
Clar, tu també en tens.
Sí, clar, una mica més que ell, perquè jo som del 45 i ell m'ho dic que era del 54.
Sí, correcte.
O sigui que hi ha diferències. Clar, jo l'he enviat amb el Pere unes notes molt per damunt sobre el que podem parlar el poc temps que tenim, però que és que Menorca ha canviat considerablement, no tant com Eivissa, per exemple, però, per exemple, hi ha detalls enormement interessants, no? O sigui, les comunicacions eren bàsicament en Barcelona, a Mallorca ho eren molt menys, hi havia tres barcos a la setmana, dimarts, dijous i dissabtes, de sortida de Mó cap allà, i de lluny, dimecres i divendres al revés, i diumenge descansaven. A Menorca hi havia un institut, que era en el vell monestir de Sant Francesc. Uh-huh. Ara a Menorca n'hi ha set.
Correcte.
I tots tenen nom.
Sí, sí, sí.
I que l'any 61, quan jo vaig acabar el batxillerat superior d'aquell temps, el sisè acadèmic, van ser 29 en tota l'illa i n'hi havia un parell o tres que venien de fora. Perquè nosaltres a classe érem 12, 10 i 2 al·lotes. Però com que molt sempre a la darrera banda on anaven el districte universitari de Barcelona, sempre arreplegaven un calcun d'aquells que, per lo que fos, un me'n recordaré sempre, que és que es havia romput un braç i es va enganxar el 1 de juliol, que va ser la darrera convocatòria d'exàmens. Venia de per Lleida, no sé per on. I també un periodista, que després sembla ser que està bastant important, tinc el nom per aquí, jo sé, sembla que us ho he enviat, però és igual.
En Juan Luis Caño Díaz?
Caño Díaz, sí senyora. I bé, això vull dir que les diferències són brutals. L'Àrbol, que és l'hospital que hi ha de Montmó, crec que està en perpètua en revisió perquè no acaben de fer res.
Perpètua.
Problema, sí.
Tu ho has dit.
És de l'any 55, és a dir, cantes, la gent que, com l'ha un xec de subestrar, s'hi havia que operar, com un concomel que va quedar fotut també, tenien que anar a Barcelona, bàsicament. Anaven. La comunicació de Menorca era pràcticament 90% en Barcelona i un 10% en Mallorca, perquè era obligatori per el tema de la província, no? Uh-huh. I coses d'aquestes, l'increment de la població de Menorca multiplicat per 2,5 en 65 anys, a Eivissa ho ha fet per 5, és a dir, una sèrie de petits detalls, noves urbanitzacions ja els ha vist començar a fer, tantes aquí les convencionals, les antigues, les tradicionals, Mortar, Somesquida, el que ho fa, és a dir, clar que hi ha, jo també podria fer un llibre de memòries. Jo he voltat Silla dues vegades.
Cal Emporter, que és ara mateix la segona urbanització més on hi viu més gent durant tot l'any. Aquesta té una diferència espectacular.
Més gran calor.
Exacte, sí, 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 imagina't.
Tot això ho hem vist.
Hi ha una cosa que m'ha cridat molt, que em crida molt l'atenció, que no ho has dit i que igual potser ho podríem desenvolupar per la setmana que ve.
Digues.
Dius que al camí de cavalls abans hi havia creus marcades amb calç a les roques perquè els guàrdies civils controlaven els contraband. No creus que d'aquí segur que surten històries bones?
Sí.
I segur que hi ha contrabandistes que no n'han xerrat, o sí?
Bueno. Això és un tema...
És que m'agraden aquestes.
Qui no ha fet contraband a Menorca? Quina no ha fet?
Idò, va, va.
Obrim. La setmana que ve en parlem d'això.
Obrim capítol de contrabands i contrabandistes a Menorca, què et sembla?
Sí, sí, interessant, molt interessant.
Vinga,
sí,
va,
sí.
Va, idò, que em remotges aquí.
Si no canviem d'opinió, perquè clar, això de programar... Mira, amb mi ja no és com
va. Ja ho sabem, ja ho sabem.
Perds però... els programes, no me l'aclaro.
Sí, perds la cobertura, remot, no saps com fer. En fi.
Que em despedeixi en remot.
Espera, espera, no te'n vagis, que tenim una cosa que en Pere ens ha de recomanar avui a la sala d'audiències d'Escarme, Bremot. Un moment.
A les 8 hi ha una jornada sobre relleu generacional, orientada a acompanyar autònoms o empreses que volen cedir els seus negocis en funcionament perquè no tenen familiars que s'hi vulguin dedicar.
I ara sí, Bremot, ja podem anar. Deu tenir gana, en Bremot, eh? Deu tenir ganes de fer un aperitiu o qualque cosa, eh? Bueno, Toni, mos veïm dimarts que ve o no? O no quedes?
No, 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 jo me'n
vaig... No, vens dijous, idò, vine divendres.
Vinc dijous, ja... Miraré de fotre una escapada divendres.
Però
ja
vine puntual, que el divendres últim vas venir i porta'm la llimona que m'han robat, per favor.
Sí, exacte.
Bueno, d'acord.
Fins demà, eh?
Faré el que pugui.
Idò, nosaltres també sempre ho feim. Adéu, Pere, adéu, Jordi, adéu, Toni, adéu, Axel, adéu, família, i adéu a en Nando, que segur que està fent el dinar. Abraçades.
Sempre, per favor, i no ho escampis mai amb un guinevent ni amb res, ens ho dic, si no, no té sentit. Sí. My heart was captured, my soul surrendered.